Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
Bé, us hem parlat del marc general, teòric, de què caldria canviar i què es podria millorar. Només com a exemple, entrem a un cas pràctic, l'àmbit de la interpretació i la composició per a cobla.
Precisament aquest 2020 la Federació de Cobles de Catalunya ha fet una de les enquestes més reveladores de la diferència de gènere en aquest àmbit, i és que dels 502 músics censats en actiu a les cobles, només un 17,5% són dones, 88.
El món de les cobles, sense cap dubte, és un camp molt masculí, i ja no parlem de les formacions de cobla i orquestra. I dels més de 170 anys d'història de la música per a cobla, hem d'anar als anys 80 per començar a trobar alguna dona de manera habitual. Dones que van haver de trencar molts mites. N'hem parlat amb tres intèrprets de tenora que van ser de les que van obrir camí: Maria Antònia Pujol, Concepció Ramió i Montse Esteve.
Va ser quan li vaig dir: "Ai, i on es compren les tenores?" Li vaig fer aquesta pregunta, clar, perquè jo no tenia ni idea. I em va dir: no, això hi ha un senyor que les ven i has d'anar amb ell perquè només les ven ell." Em va dir: "Ah, vale, molt bé, després ja anirem amb aquest senyor." Li vaig dir jo: "I em dones el seu telèfon?" I em va dir: sí. I vaig anar amb en Viladesau a comprar-li la tenora. I llavors em vaig trobar que no me la volia vendre. El motiu que no em volia vendre la tenora era senzillament i exclusivament perquè era una noia. No n'hi havia una altra, no? I ja està, i aquí va començar tota la meva, no sé, la meva insistència, no? Perquè vaig haver d'anar a casa seva durant 3 setmanes seguides, perquè ella em anava dient que no, jo tornava a anar a Gironella a casa dels meus pares i em deia: "No me la vau vendre." El meu pare em deia: "Bueno, digue-li que sí, no? Que no passa res." I ja està, fins que finalment em va dir: "Ets tan pesada," recordo exactament la frase, eh? La frase va ser aquesta: "Ets tan pesada, una tenora aquí toca."
De fet, jo a l'hora de decidir-me a tocar la tenora hi van haver-hi senyors grans concretament, i recordo la ciutat de Girona, la cobla, el mestre Buscarons i el Collell, el famós Collell de les Canyes, que em van animar a tocar la tenora, a posar la instància per demanar una tenora a la Diputació. Vull dir que hi havia gent que ho veia amb els ulls. Però, en canvi, després, quan vaig... ja vaig començar... Poc després, vull dir, em van cridar d'una cobla perquè anés a fer uns bolos i m'incorporés la Figueres, i més tard vam fer el projecte de la Principal de Banyoles. Recordo les places que es generaven a partir de mi, a partir del fet de que jo com a dona toqués la tenora, es generaven uns debats importantíssims.
He de dir que mentre ho vaig viure, en cap moment em vaig sentir assetjada ni menys tinguda. Ha sigut posteriorment, amb els anys, que quan ho recordes, doncs he estat, i amb la consciència d'ara, dius: "Home, hi ha coses que ni de broma ara les permetria o les aguantaria." Per exemple, vaig començar a fer classes de tenora amb 13 anys, i quan em vaig anar a inscriure a l'Escola de Música de Badalona, d'altres assignatures, i em van preguntar quin instrument tocava, van posar el crit al cel amb l'excusa que jo era una nena i que no tindria prou capacitat toràcica.
Les pioneres, podríem dir, van obrir camí, com hem dit, i han fet molt més fàcil que moltes altres dones avui puguin ser presents a les formacions de cobla. Sentim les veus d'intèrprets que ja porten temps en aquest camp, moltes d'elles força joves: Anna Abad, Elisenda Vilarrubias i Aurora Vicentini.
Jo, per sort, en l'àmbit de la interpretació i pel que fa a l'àmbit més professional de la música, no m'he trobat en cap situació discriminatòria. He estat en dues cobles i mai he sentit cap comentari ni res discriminatori cap a mi per ser dona. El que sí que m'he trobat han estat comentaris molt desagradables, però ja per part de gent de plaça, diguéssim. I normalment han estat comentaris provenents això d'homes i d'edat ja bastant avançada.
Tant en l'àmbit de la sardana com en l'àmbit de la cobla, hi haurà la presència femenina, serà no només normal, sinó que necessària. De fet, jo soc professora de tenora i tible i el bon gruix dels meus alumnes són noies. Evidentment, jo no projecto aquestes limitacions respecte als meus alumnes. Crec que és així, que les dones estan mica en mica, igual que al seu moment jo em vaig tenir de referents. Crec que el meu 8 de març és diari, fent un... tocant un instrument com la tenora i tocant a la plaça.
Durant la meva adolescència he pogut sentir coses molt lletges i sobretot mentides, molt lletges sobre mi i la meva vida privada. I això estic molt indignada perquè s'ha passat a l'àmbit de coble, però passa amb tots els àmbits professionals. Quasi sempre que es vol fer una mala reputació a una dona, una mala reputació professional, vull dir, parlem i ventem sobre la seva vida privada.
I un cas a part és el camp de les cobles i orquestres. La Mar Vilar és flabiol i teclista.
És que les orquestres directament no n'hi ha. És que jo els Montgrins soc l'única, però és que el més fort és que no he vist en tota la meva vida cap orquestra d'aquest tipus on hi hagi una dona tocant un instrument. Les dones que hi ha a les orquestres de festa major són cantants. Aleshores, què passa? Jo vaig als llocs amb els meus companys i assumeixen doncs, que sóc cantant i em pregunten, ah, i tu cantes, no? I jo, no, toco el teclat i el flabiol. I aquí, doncs, amb tot el meu respecte per les meves companyes cantants, diré que el que sí que veig és que les meves companyes, malauradament, se les jutja moltes vegades per coses que no són ni la seva veu ni com interpreten.
Acabem amb dues instrumentistes de cobla, bé, un exinstrumentista també, que a més treballen en el camp de la docència. L'Anna Costal és tenora i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya i l'Agnès García és contrabaixista i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en estudis de gènere a l'antiguitat.
Penso que el paper educatiu és molt important per generar referents. Aleshores, el fet que algunes nenes i noies s'interessessin per aquests instruments i trobessin generacionalment un lloc on tenir companys de la mateixa edat, de joves, adolescents, que toquessin aquests instruments, doncs això efectivament va ajudar moltíssim i encara ens en falten de referents. És a dir, clar, això afecta més d'una generació, que una nena petita et demani tocar la tenora o et demani tocar el fiscorn, per exemple, no és tant una cosa de la nena, que potser ho té normalitzat, ho ha vist i encara no ha assumit aquests rols que li pertoquen, malauradament, encara socials, però després recauen els pares, no? En dir-li, ah, doncs mira, endavant, i animar-la, o dir-li, mira, doncs agafa el violí, no?
Llavors, bé, a partir d'aquí, amb dues possibles reflexions. D'una banda, sabem que són feines que funcionen molt a nivell de xarxa. Per tant, cal que et coneguin, conèixer, i bé, aquestes xarxes tendeixen, en altres sectors professionals també passa, a tenir un biaix de gènere. Per tant, diem que els homes tendeixen a fer xarxa amb els homes moltes vegades, i potser les dones, que com ja dèiem de bon inici, som una minoria, costa més fer xarxa. Això és quelcom que jo no m'he trobat en l'àmbit dels contrabaixistes. Possiblement, clar, també som un sector on som poca gent. Altres instruments on hi ha més gent que els toca, instruments també potser solistes, penso que la situació és diferent. La segona observació és que potser hem de reflexionar sobre per què les dones no hi tornen. Potser també hi ha una qüestió, no?, de quins són els incentius, què és el que troben atractiu o no les dones en aquest món de les cobles, no? És a dir, què vol dir que l'ambient de les cobles segueixi sent tan masculinitzat fins i tot amb el pas dels anys.
Aquestes declaracions i les xerrades completes que hem tingut amb elles les podreu sentir aquesta tarda a les 7 al sarda.net, el programa de música per a cobla que pengem a catradio.cat/sardanes cada setmana.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans amb Esther Plana i Quim Rutllant.